Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest matí de dimarts 16 de febrer de 2021 al Penedès en xarxa. Des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca engeguem motors, escalfem motors per començar aquest magazín matinal, aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès que us acostarem des d'ara i fins les 12. Un dimarts que començarà amb la previsió meteorològica amb el Pere Almendárez, que d'aquí a uns minuts ens explica si aquest cel tapat i rúfol millorarà, si veurem el sol i com seran aquests propers dies. I a continuació, tot i que el dia és lletjot ara com ara, no fa pas fred i sortirem a passejar. Avui descobrim el castell de Calafell. A 2:15, primera cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. Us servim el primer flash informatiu d'aquest matí. A 10:15, obrirem la roda política, recuperem aquest espai després de l'absència que ha tingut durant els 15 dies de campanya electoral. I avui, un parell de dies després del 14F, valorarem els resultats electorals amb representants de les tres forces més ben situades. Tindrem representants del PSC, d'Esquerra i de Junts. Concretament ens acompanyarà la Fina Mascaró, d'Esquerra Olèrdola, Xavier Jarque, de Junts per Sant Sadurní, i Alfons Ribas, del PSC. Amb ells valorarem aquests resultats electorals, la jornada en si i els possibles pactes que han de sorgir a partir d'avui mateix. Una roda política cobrirem a 10:15. Farem una breu parada a les 10 per escoltar les notícies i reprenem a les 10 i pocs minuts i fins 10:45. I a 10:15 arribarà el segon flash informatiu d'aquest matí, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. A continuació, com fem de forma periòdica, donem la paraula, la veu, al món del voluntariat. I avui parlem del voluntariat de l'entitat animalista Vila Animals, de Vilafranca. Ho farem amb la seva presidenta, la Núria López, i amb la Montse Mestre, de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca. A les 11 arriba el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catasús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Plegades ens parlen d'etimologia, d'actualitat i fem un concurs sobre vocabulari. Avui el premi és tot un clàssic, La cabana de l'oncle Tom, traduïda recentment al català per Ada Ciara Editorial. Aquest és el llibre que regalarem a tots aquells que jugueu i truqueu. A 11:45, última cita amb l'actualitat, us servim el darrer flash informatiu d'aquest matí. A continuació parlem de continguts audiovisuals, de tele, de plataformes, de streaming, amb el nostre home, amb Carles Gala, el nostre home de les pantalles. I Com cada dimarts, acabarem amb les fake news. Us expliquem una història, una notícia, us en donem detalls i heu de jutjar, decidir si és bona o falsa, si és una fake news o si és ben certa. Amb les fake news, amb aquesta història simpàtica, acabem els dimarts, quan siguin les 12. Aquí tancarem paradeta. I a banda d'aquests flaixos informatius que us acosta la redacció d'aquesta casa, cada dos quarts, a les hores en punt, a les 9, a les 10, a les 11 i a les 12, complementem amb els butlletins que ens expliquen, ens recullen tot el que passa més enllà del Penedès. Així serà aquest dimarts, 16 de febrer, al Penedès en xarxa. Comencem.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
I en sap un niu de pluja, de temperatures, de vent, de núvols, de tot plegat, és el nostre home del temps, en Pere Almendárez, que com cada dimarts ens acosta la previsió.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs de la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès. Una setmana que es presenta amb millora de temps i especialment temperatures, ja que aquestes es recuperaran de forma clara, especialment cap a mitjans i finals de setmana, quan l'ambient fins i tot seria més semblant al de la primavera que no pas al de l'hivern. De moment, avui dimarts, el que esperem és encara un matí amb bastants núvols. Continuarem sota el domini d'aquests vents més aviat allavantats, vents marítims, que el que faran és aportar humitat i, per tant, mantenir aquest cel força tapat, especialment a primeres hores del matí. Al llarg del migdia a la tarda es podrien obrir ja algunes clarianes. No esperem, en principi, precipitacions durant la jornada d'avui dimarts aquí al Penedès. Les temperatures sense gaires canvis. Durant la nit, temperatures mínimes entre els 8 i 10 graus i les màximes que podrien pujar una miqueta i arribar fins als 13 o 14 graus. Pel que fa a la jornada de demà dimecres, esperem una millora del temps amb obertura de clarianes, especialment a les hores centrals del dia. A última hora de la tarda tornarien a arribar algunes bandes de núvols alts que deixarien un cel mig ennuvolat. Les temperatures encara una miqueta més altes de cara a dimecres, temperatures mínimes entre els 7 i 9 graus i temperatures màximes que s'enfilarien entre els 14 i 16 graus en general. El vent durant la jornada de dimecres bufaria molt feble de component nord o nord-est al matí, girant a component sud-oest durant la tarda. Pel que fa a la jornada de dijous, esperem una jornada variable, tornarien a augmentar aquests núvols, núvols que en principi serien en bandes de núvols alts i mitjans que, com a molt, deixarien el cel mig enterbolit. Tampoc esperem precipitacions de cara a dijous aquí al Penedès. Les temperatures seguirien pujant, aquest ambient molt agradable ja a les hores centrals del dia, amb màximes que es podrien enfilar fins als 16, 17 o fins i tot 18 graus puntualment. Les temperatures mínimes entre els 7 i 9 graus sense gaires canvis. El vent en dijous també ho faria molt feble de component sud-oest en conjunt. De cara a finals de setmana aquestes temperatures seguirien pujant i entre dissabte i diumenge l'ambient serà molt agradable a les hores centrals del dia, màximes que podrien arribar puntualment als 20 graus aquí al Penedès. De moment això és tot pel que fa al temps.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
És un quart de 10 en punt del matí i us proposem passejar. En aquesta ocasió ho farem de la mà de la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, que ha visitat el castell de Calafell. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui, com bé dius, estem al castell de Calafell amb unes vistes impressionants, no només de patrimoni, sinó d'història, de cultura. I per això estem amb la Laura Giraldez. Ella és educadora patrimonial, ho he dit bé, i molt bon dia, Laura, com estem?
Bon dia,
molt bé. Dia espectacular, eh? No fa sol allò en plan m'estic achicharrant, però estem super a gust aquí dalt.
Sí, perquè avui fa bon dia, eh? Perquè si no aquí dalt amb el vent...
igual no s'ha de l'agrada.
Però bueno, sí, sí.
Una de les joies de la corona d'aquí de la comarca del Baix Penedès i de Calafell és el castell. Poc vist, a vegades, sembla que ens agrada més el mar que el tenim just davant, però que aquí podem aprendre molt dels nostres passats, dels nostres avantpassats. I explica'ns aquí ara, jo ja et deixo, jo he dit a la meva, doncs ara et deixo a tu, Laura.
Molt bé, doncs mira, Calafell segurament que a nivell patrimonial es coneix molt pel castell, perquè de fet està just aquí dalt, no? A dalt del turó, i és el primer que es veu quan es ve, per exemple, per la carretera de Vendrell, no? Te'n trobes aquí amb aquest castell a dalt, no? Imponent, i bueno, de castells n'hi ha molts, però el nostre està molt ben conservat, està excavat i el coneixem molt bé la seva història, i ens explicava molt bé doncs, com era Catalunya a l'edat mitjana. És un castell de frontera o de marca, construït al segle XI per protegir el que seria la frontera entre l'Al-Àndalus i la marca hispànica i després els comtats de Catalunya, d'acord? Llavors, doncs, jo recomano molt la seva visita, perquè només visitar el castell ja pots conèixer com era l'època feudal. Bàsicament, tenim una representació del que era el món feudal. Tenim un castell, una fortalesa emmurallada dalt d'un turó des del qual es pot veure tota la plana del Penedès. Podem veure perfectament que des d'aquí es controlava la platja, les muntanyes del voltant. I a l'interior tenim representat el que seria la noblesa, que vivien, com tots sabem, no?
Això segueix passant avui dia, no, Laura?
Sí, exacte.
Los ricos, los pobres, de tota la vida.
Sí, sí, que vivien en aquestes fortaleses, no? Aquí, en aquest cas concret, doncs, hi han passat diferents famílies nobiliàries, però sabem que el primer senyor que hi va viure era el senyor Bernat Otger, i posteriorment doncs, hi han hagut famílies de nobles que es deien Castellbisbal, Palou, bueno, personatges importants de la zona, d'acord? I a més dels nobles tenim sota els nostres peus una església, per tant doncs, tenim representat aquest altre estament privilegiat que era l'església en un món feudal, i per últim tindríem un indret just a tocar amb el castell on hi viurien els pagesos, la gent humil, que treballaven les terres que envolten el castell de Calafell. D'acord?
De quin segle data el castell?
El castell sabem pels textos escrits i també per les fonts materials, o sigui per l'arqueologia, que és del segle XI. Calafell, com a mínim, sabem que Calafell vol dir en àrab castell petit, d'acord? I és d'origen medieval, i el text escrit més antic que hi ha que parla de Calafell és del 999, d'acord? Però el que seria el castell, el document que parla del castell, el primer que hi ha, és de l'any 1037, per tant, doncs seria segle XI.
Déu-n'hi-do. I molt ben conservat, heu fet alguna rehabilitació?
Sí, 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 el castell als anys 80 va ser excavat i posteriorment doncs, el que s'ha fet ha sigut restaurar les muralles, l'església, doncs també tot el que seria la porta, l'arc de mig punt, està tot rehabilitat i adequat al pas, i en passarel·les per les quals doncs, es pot fer tot el recorregut bé. No és un recorregut, diguéssim, en el qual hi puguin passejar persones amb cotxets o amb dificultats a l'hora de caminar, perquè doncs, és un vecino, o sigui, és un bé cultural d'interès nacional, i per tant doncs, no podem fer, depèn de quines obres, perquè està protegit, no tenim un ascensor, però bueno, doncs, evidentment els castells, depèn de quins castells, si els heu anat a visitar, doncs, el que has de fer bàsicament és enfilar-te muntanya amunt per poder visitar. En aquest sentit, doncs, és com tots els altres castells. Si vols fer una miqueta el recorregut, des d'aquí dalt, jo t'he volgut ensenyar una miqueta les vistes que hi havia perquè poguessis entendre ben bé perquè els castells estan construïts a dalt dels turons, evidentment, doncs, per veure el territori i impedir que et puguin atacar. Aquestes muralles que tenim al davant doncs, conserven el que serien els merlets, que són aquests sortints, que sempre doncs, en qualsevol castell, la muralla, qualsevol nen, no, te la dibuixaria amb tots els merlets, que servien per protegir els soldats que defensaven a les muralles. Tenim aquí espitlleres, també, O sigui, tenien tots els elements de qualsevol castell representats. Els merlits són les finestres estretes que doncs, protegien també la muralla i per les quals doncs, per poder disparar un arc i una fletxa o una
fàcil,
ballesta,
no?
sí que el pots fer servir, no? però res més. I a l'altra banda, si t'hi fixes, que ara anirem cap allà, ja la muralla canvia totalment. Uh-huh. És una muralla que està sobreaixecada, realçada i amb finestres i obertures grans per poder treure doncs, la boca d'un canó. Com va evolucionant al llarg de l'edat mitjana i a començaments de l'edat moderna, doncs tenim el que seria la muralla adequada a unes armes de foc en aquella banda d'allà i aquí no, aquí el que seria més... la primera muralla.
Uh-huh.
Vale?
La defensa, no més directa.
Sí, sí. Llavors, en quant a palau en si o residència nobiliària, malauradament no es conserva res. Uh-huh. Perquè doncs aquí sabem que hi havia un palau o diguéssim un pavelló de cacera on sí. Hi venia el senyor noble a poder s'hi estar, a poder cobrar els impostos, però sí,
que no
sí, evidentment, però malauradament doncs, va ser bombardejat i amb el pas del temps s'ha perdut, vull dir, no queda gairebé res. L'únic que queda seria doncs, la cisterna, que és el dipòsit d'aigua,
sí.
Molt important en qualsevol castell, si tu vols tindre una fortalesa defensada, necessites aliment i necessites aigua,
sí.
Sobretot en cas de setge. Doncs als nostres peus tenim forats de sitges, on es guardava el que seria el cereal, el blat,
Uh-huh.
I a l'altra banda tenim la cisterna d'aigua. Val? I en aquesta banda on tenim la cisterna d'aigua és on hi havia aquest petit palau, que de fet és un palau ja del segle XIII, XIV, perquè tenim un tipus d'arquitectura gòtica en aquest palau. Uh-huh. Al contrari que l'església, que és molt més antiga, és primerenca i és d'un estil romànic. Vale? Arquitectònicament parlant, a l'edat mitjana podem diferenciar entre aquests dos tipus d'arquitectura, que seria segle XI i XII el romànic i cap al XII, XIII i endavant seria el gòtic. Per tant, doncs, aquí també
tenim
un punt més per poder donar doncs, aquesta... Diguéssim, per poder fer aquesta visita al castell, que és que tenim representats elements arquitectònics del romànic a l'església, amb una pintura al fresc, i també doncs, podem parlar del que seria el gòtic. Malauradament el palau no es pot visitar, però bueno, doncs sempre fem referència a això, uh-huh. D'acord?
Laura, parlant de visites, la Covid us ha afectat?
Molt, sí, com a tots. Malauradament, doncs, amb el confinament municipal, evidentment doncs, els visitants que tenim doncs ara mateix són els del municipi. Crec que és molt important doncs, que aquella gent que potser, doncs per el que passa sempre, no? Que allò que tenim més a prop és el que deixem pel final, doncs que ens vinguin a visitar. I per sort ara obriran comarcalment el que seria el confinament i convidem a tothom que vulgui venir a fer la visita. Actualment els caps de setmana no ens estan permetent fer el que serien aquestes visites guiades que habitualment
fem. Per serveis essencials, no?
Sí, pel tema de serveis essencials, però estic segura que d'aquí a poc les coses canviaran i podrem començar a fer pues, aquesta dinamització que fem sempre. Fem activitats guiades, fem visites temàtiques en les que parlem d'un tema en concret, o fem tallers, treballem habitualment moltíssim amb les escoles entre setmana, perquè, bueno, doncs, que millor manera no? De conèixer el nostre passat i el patrimoni que visitant-lo i vivint-lo, perquè
sí,
estudiar
sí.
La història o conèixer la història en primera persona no té res a veure amb llegir-ho d'un llibre. Que...
No, i més quan la tens que pots tocar-la,
mai
tocar. Millor dit, no?
Exacte, sí, sí, totalment.
Turisme, és a dir,
sí.
Fora de la Covid, el castell és visitat
molt,
habitualment?
Molt, en una situació normal, pensa que nosaltres a l'estiu el que més visiten aquí a Calafell és el castell. Nosaltres a Calafell tenim la Ciutadella Ibèrica, d'acord? Tenim el Museu de Carles Barral, tenim la Cofreria, que és un centre d'interpretació de la pesca. La Ciutadella és un dels jaciments arqueològics d'època ibèrica més importants que hi ha a Catalunya, però en quant a turisme que no és local, que no és nacional, als estrangers els hi tira molt tota l'època medieval, tota el que seria l'edat mitjana. sobretot si no són europeus, perquè pensa que qualsevol turista que no sigui europeu, tot el que és medieval, la història medieval els crida moltíssim, perquè doncs ells no entenen, no? Per exemple, als Estats Units, qualsevol americà que ve, el primer que et fa és un castell, pedres... Sí, sí.
Igualito que aquí, no? Igualito que aquí, que ens interessa ben poc a vegades.
Sí, bueno, ja. Bueno, la Ciutadella, evidentment, doncs, també seria un jaciment arqueològic i, per tant, doncs, edat antiga, que encara els hi crida més l'atenció, però és que visualment el castell està a dalt del turó.
Clar.
És el primer que es veu. I sí que és veritat que a l'estiu tenim molts, molts visitants, molts. Francesos, per exemple, tenim França al costat i en els darrers anys ens han visitat moltíssim. Bueno, anglesos i alemanys com sempre també, però jo diria que els darrers anys francesos han tingut moltíssims. Sí, sí, és molt visitat, sí.
I comarcalment, és a dir, doncs una persona de Banyeres, Sant Jaume, ostres, ho tenim a prop, no?
Sí.
Ho tenim a tocar i a vegades és com... allò que dèiem.
Però jo penso que això és un mal, diguéssim, endèmic que tenim,
sí,
aquí,
no?
Sí, sí, sí. Nosaltres fem estadístiques sobre el turisme i tenim molt de turisme nacional, o sigui, em refereixo, tenim molts turistes catalans, és veritat, però et diria que bueno, 80% de Barcelona. És veritat que tenim un indret aquí de segona residència, pel qual doncs, per això ens visiten moltíssim, però poder sí que és veritat que s'hauria, o hauríem nosaltres mateixos també, no?, d'intentar a través d'aquests programes, no?, de ràdio potenciar a nivell comarcal i a nivell fins i tot provincial, no? Per exemple, doncs aquí a el que seria la comarca és molt conegut també el castell de Castellet i la Gornal, que també es pot visitar, però nosaltres oferim moltes més activitats.
Clar, hem de tirar aquí a la comarca.
Exacte, i així a prop també tenim Olèrdola, que la gent ho va coneixent o que ho coneix, no és de la comarca, no?, perquè ja seria doncs, el Penedès, però bueno, sí, sí. I trobem que sí, que venen visitants de la comarca i de les comarques del voltant, però on també estirem nosaltres sempre és a nivell educatiu i a nivell turístic a l'estiu, valen molts estrangers i gent de Barcelona.
Doncs ara que no es pot viatjar,
exacte,
perquè ho tenim prohibit, estaria molt bé,
molt,
no? Ja que, bueno, el cap de setmana, tarda o d'hora, ens obriran, no?
Sí.
Ens deixaran sortir una mica, però... aquells que teletreballin, per exemple, que hi ha moltíssima gent.
Molta gent, sí.
Doncs, ostres, què puc fer? Doncs si treballo de tarda, que ara vinc aquí, que hi ha una tranquil·litat, que jo crec que els nostres oients ho estan sentint.
Sí, sí, hi ha molta pau.
Tranquil·litat, sí. I que ens puguis, que tu puguis fer aquesta visita. Laura, se'ns esgota el temps. Ha sigut pim-pam,
sí.
Em sembla que ens queda alguna visita més pendent, però per no donar-los gaires pistes, que vinguin,
exacte,
que us truquin, poden entrar a calafellhistoric.cat,
exacte,
que t'afanegin, que si tenen qualsevol dubte que us truquin, i tot un plaer per portar-me aquí dalt i
a tu,
i
a tu per venir-nos a veure. Ja saps que estem oberts a qualsevol entrevista que ens vulguis fer d'aquí de patrimoni.
Em queda tu a foradada, em queda a casa de Raval, em queda...
Allà on vulguis, t'explicarem encantats,
Moltíssimes gràcies, Laura.
Gràcies a tu.
Després d'aquesta petita excursió i d'assaborir aquesta pau que es respira des del castell de Calafell, anem tornant cap a casa, Chino Chano, perquè som gairebé 9:45 i ara tenim cita amb l'actualitat, amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, que ens acostarà la Goretti Martínez. I a continuació obrirem la roda política, on avui amb representants del PSC, de Junts i d'Esquerra valorarem els resultats electorals d'aquest 14F i parlarem d'aquests possibles pactes que es comencen a negociar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat de les comarques penedesenques a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. 5 noves morts per coronavirus eleven a 225 les víctimes de la pandèmia als hospitals del Garraf i l'Alt Penedès. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i al Garraf continua baixant de forma significativa i ja se situa per sota de la setantena de pacients ingressats per la Covid-19. La tendència a la baixa de les darreres jornades es manté, tot i que l'Hospital de Sant Camil ha sumat 5 noves defuncions aquest cap de setmana. Segons les dades facilitades ahir pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, els hospitals comarcals han comptabilitzat des del mes de març un total de 222 defuncions per coronavirus, 160 a Sant Pere de Ribes i 65 a Vilafranca del Penedès. Les persones ingressades per la Covid-19 són 63, una vintena menys que fa una setmana, i en aquests mesos els hospitals del Garraf i l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a 833 pacients a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 412 al de Vilafranca. Veïns i veïnes fan una neteja reivindicativa per salvar un bosc a Cunit. L'Ajuntament assenyala que és una zona urbanitzable des de fa anys. Plàstics, restes d'obres, mobiliari, joguines, ferros, mig maniquí, gran quantitat d'escombraries s'acumulava en un bosc que els veïns i veïnes de Cunit pretenen salvar del projecte d'urbanització, previst per a 125 habitatges i unes naus per a activitat industrial. Els veïns van fer una neteja de tota la zona per a reivindicar la paralització del projecte i la conservació d'aquesta zona forestal. Assenyalen que la recollida de les escombraries mostra la implicació ciutadana per a aquest bosc. L'Ajuntament ja va dir que el terreny està qualificat com a urbanitzat i que paralitzar el projecte comportaria una indemnització milionària per als propietaris. No obstant això, partits de l'oposició i veïns reclamen que l'Ajuntament intenti salvar aquesta zona que assenyalen és un lloc d'esplai per passejar i fer esport. En aquest sentit, sorprèn que malgrat aquest ús cívic s'hagi acumulat tanta quantitat d'escombraries. La xarxa de parcs naturals ha obert 6 perfils a la plataforma Wikiloc amb més de 150 rutes senyalitzades. La xarxa de parcs naturals ha obert 6 perfils a la plataforma Wikiloc on es poden trobar més de 150 rutes senyalitzades pels 12 espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. L'accés al TRAC i la informació dels itineraris és gratuït i se n'aniran incorporant més. El perfil dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix es poden trobar 13 rutes per descobrir. Una de les rutes és la que es dedica a les fonts i els forns d'Olèrdola amb 6 quilòmetres i mig de recorregut. La xarxa de parcs naturals recorda que la mobilitat està restringida a nivell comarcal i que respectar la natura és indispensable per gaudir-la. I aquesta setmana entra en marxa un canvi de prioritat a la cruïlla entre els carrers J.B. Foix i Salvador Espriu. A partir de demà entrarà en vigor un canvi de prioritat en el trànsit de vehicles a la cruïlla dels carrers J.B. Foix i Salvador Espriu, al barri del Poble Nou. La prioritat passarà a ser dels vehicles que circulin pel carrer Salvador Espriu i els vehicles que baixin pel carrer J.B. Foix es trobaran un stop a la cruïlla per poder continuar en direcció a l'Avinguda del Vendrell o per girar a la dreta cap al carrer Salvador Espriu. Aquesta mesura s'ha aplicat arran de la demanda del veïnat de la zona de pacificar el trànsit en aquesta cruïlla on els vehicles que venien pel carrer J.B. Foix agafaven força velocitat pel fet que el vial fa força pendent. Això podia provocar perill per als vianants en una zona residencial i en un centre escolar proper com és l'escola Cristòfor Mestre.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Després d'un parell de setmanes d'absència a causa de la normativa de la campanya electoral, avui recuperem la roda política que destinem a valorar els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge. Uns comicis una mica diferents, ja que a banda de la pandèmia va haver-hi molta abstenció. Els tres grans guanyadors van ser el PSC, Esquerra i Junts, però ara falta saber com seran els pactes, ja que fins al proper 26 de març no tindrà lloc el debat d'investidura. Per saber què en pensen dels resultats i dels possibles pactes, avui tenim a regidors d'aquests tres partits. Comencem a Ràdio Sant Sadurní, on tenim un dels convidats. Bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs amb el que comencem, el que ens acompanya aquí des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Xavier Harque, ell és el coordinador de l'executiva local de Junts per Sant Sadurní. Xavi, què tal? Com estem?
Hola, bon dia. Com estem? Molt bé.
Si et sembla, abans de començar a parlar en línies generals de resultats, comencem aquí a Sant Sadurní amb els resultats de Junts, amb aquest 24,38% dels vots pel vostre partit.
Nosaltres ho valorem positivament, hem millorat una miqueta respecte a les municipals de fa, no sé si era 3 anys aproximadament, o 2 anys, vaja, i entenem que globalment el vot, diguéssim, per la independència i per la llibertat del nostre país també es consolida a Sant Sadurní.
Unes eleccions on va haver un frec a frec important amb Esquerra Republicana, de fet, a tota la comarca, 18 vots us separen només d'entrar amb Esquerra Republicana, per tant, vot independentista molt important, i com ho valores això?
Molt bé, de fet, l'Alt Penedès, diguem-ne, com a comarca, té aquest, una part important del moviment Junts, diguem-ne, està liderat per alguns alcaldes que s'han quedat al PDeCAT, i per tant això era una dada que estava sobre de la taula abans de les eleccions, i ara, doncs, amb aquestes eleccions hem vist el posicionament, diguéssim, més enllà de la institució, de la gent que està amb el comandament dels partits, doncs de la gent del poble, i jo crec que hem tingut un resultat excel·lent, i estem molt contents.
Ara ho comentaves, no? Hi havia el dubte aquest d'aquests alcaldes que es quedaven al PDeCAT, com és el cas, per exemple, de l'alcalde de Vilafranca, no? I en una ciutat on el vot a la nostra comarca se l'endú majoritàriament Vilafranca, doncs hi havia aquest neguit, no?, de què passaria, no?
Jo crec que la resposta ha sigut tan clara que tampoc no cal incidir-hi molt més. En tot cas, cadascú ha de prendre les seves reflexions. La nostra és de positivitat i de veure que el nostre projecte, malgrat que sigui un projecte tan nou com que va començar el mes de juliol d'aquest 2020, vull dir d'aquest 2020, no del 1920, vull dir del 2020, doncs llavors la gent el veu com una opció potent, tant de poble com de comarca, com al final de tot de país.
A nivell de Catalunya, Junts per Catalunya, tercera força més votada al Parlament. Com ho valores, això, Xavi?
Nosaltres, altra vegada, també ho valorem bé, diguéssim, ha sigut 6 mesos duríssims de posar a posta, a plegar un projecte complex com és el de Junts, que ve d'una estructura, diguéssim, del PDeCAT, i etcètera, etcètera, que això posava unes dificultats afegides, no? El fet de ser, d'iniciar el juliol i iniciar amb algunes dificultats tot aquest procés, nosaltres el que veiem és que tenim una resposta positiva per part de l'electorat, que jo crec que ha hagut força gent que ha tingut dubtes raonables entre mantenir una posició d'Esquerra Republicana, que és més històricament més consolidada que la nostra, i el nostre vot més innovador, però també amb un propòsit clar a nivell de país, i per tant, jo crec que els resultats són molt bons. Jo sóc molt nou en política, de fet fa 6, no, tinc 54 anys i fins als 53 i mig, diguéssim, no havia mai estat en cap partit polític, de manera que jo m'ho miro a nivell de partit, òbviament, perquè els partits polítics es presenten per guanyar les eleccions i la independència de Catalunya la guanyarem en el Parlament de Catalunya, però mirat a nivell global amb una mica més de perspectiva, jo crec que l'independentisme ha d'estar content de que hi ha expectatives de fer un país nou i més lliure.
I Xavi, ara la pregunta és obligada, ara què?
He coincidit casualment amb la Laura Borràs un parell de vegades i crec, sincerament, que és una persona que també neix, com ella sempre li agrada dir, de l'1 d'octubre, no?, del 17, i per tant és una persona que neix amb una idealització clara del que ella vol fer, no amb una estructura de partit, sinó pensant en gran, òbviament defensant-ho des de la nostra posició de Junts, i jo crec que les negociacions seran difícils, però que s'obre una finestra d'oportunitat estic ara parlant no tant de la comarca, diguem-ne, no, que nosaltres ens hem de consolidar, perquè és important que els partits tinguem una bona representació i estiguem ben vistos i que treballem per la gent a la que ens devem, diguem-ne, però com a una posició una mica més alta, des de la perspectiva nacional, jo crec que la Laura ara haurà de seure i pensar molt. I com que ella és molt capaç, molt treballadora i molt contundent i ve de l'1 d'octubre, jo crec que, òbviament, amb les parts que corresponen de la CUP, a la qual també s'ha de felicitar perquè ha fet uns resultats excel·lents, i és un vot que necessitem, i el necessitem moltíssim per construir el país, i Esquerra, jo crec que ara s'han de seure i pensar molt. Òbviament, tots els projectes tan difícils com és el que estem fent sempre tenen unes dificultats, no podem obviar-les, però jo confio molt en que entre els tres se n'en surtin. I han de fer potser no una reedició del que hem vingut fent en els últims 3 anys, que clarament s'ha vist una fórmula que no ha anat prou bé, però bueno, no oblidem que el president Torra se'l va inhabilitar per penjar una pancarta que ha estat penjada a l'Ajuntament durant tots aquests dies i no ha passat res. És a dir, que el president Torra clarament devia ser una persona que no agradava segons en quins ambients. Però, més enllà d'això, no ha anat prou bé i, per tant, nosaltres ara hem de fer una cosa nova i ben pensada. Jo crec que la Laura hi confio, bueno, i amb l'Aragonès i amb la Dolors Montserrat. Molt bé.
Xavier, Eli, fem una petita pausa. Espereu un moment perquè seguim sumant veus i ara anem als estudis de Canal 20. Olèrdola. Raimon, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. En aquest cas parlem amb la regidora portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Olèrdola. També és consellera comarcal per aquesta formació i membre de l'executiva comarcal d'Esquerra Republicana. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En una dimensió més reduïda, a Olèrdola s'ha reproduït en bona part aquest frec a frec del que en parlaven ara de la comarca, al capdavant de les formacions més votades, junts per pocs vots, per un grapat de vots per sobre d'Esquerra Republicana. Això ha passat en el conjunt de l'Alt Penedès, també a Olèrdola.
Sí, efectivament. Podríem reproduir força de les afirmacions que feia el company de Sant Sadurní, de Junts. Dir que a Olèrdola l'Esquerra ha quedat 11 vots per sota de Junts, els quals felicitem, però sí que és veritat que a nivell percentual pràcticament estem igual que les eleccions del 2017. Val a dir per això que si mirem amb una visió una mica més àmplia, dir que a Olèrdola hi ha hagut 1.707 vots, dels quals 1.063 són independentistes. Per tant, Olèrdola fa sentir la seva veu amb la suma dels vots d'Esquerra, de Junts, de la CUP i del PDeCAT, i dir que, clar, un municipi amb un 63% de vot independentista. Penso que s'ha de tenir molt en compte per donar la nostra veu forta i contundent, no?, que és un municipi que ha votat en clau totalment independentista, més enllà que nosaltres hem realitzat els resultats del 2017 pràcticament a nivell percentual. Òbviament, hi ha hagut una baixa participació, bé, ha estat a la mitjana, són un 63% de votants, però estem contents, hem aconseguit donar aquesta empenta que ens calia i felicitar a tothom pels resultats, també, com es deia, també el resultat de la CUP, que puja també 3 punts respecte a les eleccions del 2017.
Un dels factors evidents que hauria influït, sens dubte, en el descens de la participació, pronunciat en aquest context de pandèmia, és precisament la presència de la Covid. Més enllà d'aquests elements, quins factors més caldria afegir per explicar aquest descens de la participació i quines opcions creus que haurien estat més penalitzades per aquesta davallada de la participació?
Bé, evidentment, tothom a l'hora de fer una valoració, segurament, en funció del que li interessaria, diria qui ha estat més o menys penalitzat. Nosaltres el que normalment Esquerra té una visió més àmplia, no? I el que nosaltres pensem és que ha penalitzat no a les forces independentistes, perquè al final, amb la participació que hi ha hagut, hem tornat a reeditar el que va passar el 2017, hem tornat a donar la nostra veu, hem tornat a dir el que volem una república, que volem una independència i volem governar-nos nosaltres mateixos. Per tant, aquells que van forçar unes eleccions amb unes dates com la que ha passat, un 14 de febrer en plena pandèmia i amb molts agents demanant que no es fessin, i fins i tot per una vegada els partits polítics es van posar d'acord amb posposar aquestes eleccions, tot i que després hi va haver qui per sota doncs va moure fils perquè doncs es fessin, però malgrat això hi va haver un moment de consens. Què ha passat? Els que van moure perquè es poguessin fer eren aquells que el que volien era, o el que pensaven és que l'independentisme no es mouria i no sortiria a votar. Per tant, nosaltres la valoració que en fem és, tot i que han volgut penalitzar que no tothom pogués anar a votar, hem tornat a sortir i ho han tornat a fer.
Els resultats de diumenge deixen una majoria independentista clara al Parlament de Catalunya. En clau penedesenca, què creus que es pot esperar?
Bé, en clau penedesenca el que podem esperar és que es desplegarà d'una vegada per totes la vegueria. És una de les promeses i de les feines que tenim en cartera des d'un bon principi. El Pere Aragonès ho ha dit per activa i per passiva, no per perifràstica, com diuen altres, però tenim molt clar que això passarà. També tenim molt clar que treballarem perquè aquesta posició frontal que nosaltres sempre ens hem posat respecte al quart cinturó doncs no es faci. Hi ha alternatives, les hem explicat durant tota la campanya i les havíem explicades abans, no només ens ha sortit ara en campanya això. Després tenim molt clar que l'aposta per tot el tema agrícola, tot el tema agrícola industrial, tot el tema d'ajudar a les empreses que, bé, hem de buscar alternatives a tot el sector de l'automòbil. Per tant, propostes pel Penedès n'hi ha moltes i ganes de treballar pel Penedès moltíssimes. També val a dir que nosaltres amb clau penedesenca, que treballarà per tothom, perquè estem sempre al costat de la gent i tenim la nostra companya i alcaldessa de Gelida, la Lluïsa Llop, una persona que es coneix al territori i que en fa bandera i que sempre, sempre, sempre defensa allà on vagi doncs el que acabo d'explicar. No? Per tant, per aquí pensem que el Penedès en sortirà molt beneficiat.
Fina Raimon, permeteu-me un moment i sumem ja la darrera veu a Domenys Ràdio, en aquest cas amb la Lourdes Meronyo.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs aquí tenim els estudis de Domenys Ràdio. L'Alfons Ribas, ell és regidor, conseller comarcal i portaveu del grup municipal de l'Arbós. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes.
Bé, pel que fa als resultats de l'Arbós, comencem amb aquesta clau. Veiem que ha pujat, quasi ha doblat els resultats en comparació amb el 2017. El PSC es situa amb un 31,50%, obtenint uns 573 vots aquest any, seguits dels d'Esquerra, JunsPerCat i Vox. Quina valoració en feu des de l'Arbós?
Bé, doncs nosaltres molt contents, no?, d'haver guanyat les eleccions catalanes a l'Arbós, bueno, en aquest cas al Baix Penedès, que és la nostra comarca, i a Catalunya. Per tant, fem una valoració molt positiva d'aquesta candidatura de Salvador Illes que es va presentar després de que el partit hagués passat uns anys així una mica complicats, i bé, això demostra pues, que la gent pues, a la comarca, a Catalunya, a l'Arbós, pues, bueno, té ganes d'aquest diàleg, ganes de retrobament entre catalans, ganes de passar pàgina d'aquests anys de bloqueig, i per nosaltres també és una notícia positiva pues, que bueno, tinguem aquest recolzament que esperàvem fa anys i que ara ha arribat en forma de vots. Per tant, pues, una valoració positiva.
Des del 2003 que no guanyàveu aquí al Baix Penedès, us heu emportat 9 dels 14 municipis del Baix Penedès i comptant els 4 més poblats, en aquest cas l'Arbós, el Vendrell, Calafell i Cunit. Això és un èxit?
Sí, aviam, per nosaltres és un èxit dins de la comarca. Bueno, vaig estar parlant amb els companys de la comarca, felicitant-los també pels resultats dels seus municipis. També una gran notícia és que després d'uns quants anys tindrem una diputada socialista de la comarca del Baix Penedès, en aquest cas la Dolors Carreras, l'alcaldessa de Cunit, que defensarà la comarca, el que és el Parlament de Catalunya. Ja sabeu que el Baix Penedès és una comarca totalment oblidada per als últims governs de la Generalitat, la comarca amb més atur de Catalunya percentualment, la comarca que menys inversions fa la Generalitat, la comarca que té menys funcionaris per habitant. I també s'ha notat, no?, a l'hora de votar, doncs, hem vist que el recolzament cap al PSC, que sempre, doncs, hem tingut aquesta reclamació durant aquests últims anys, han pujat suports, i hem vist com que la suma dels partits que actualment estan a la Generalitat, pues, comparat amb altres comarques, no ha estat la que segurament esperaven. Per tant, la gent del Baix Penedès, tot i aquesta abstenció tan alta que hi ha hagut, també ha volgut donar un missatge, no? Un missatge de dir, pues, escolta, recordeu-vos de nosaltres que també estem aquí, que tenim uns problemes molt greus aquí a la comarca i volem que es resolguin, no? Per tant, jo m'agradaria, pues, dir que el pròxim govern de la Generalitat adreçar-los a que se'n recordin de la comarca del Baix Penedès per fi i que puguem tenir, pues, un pla de xoc per l'atur, un pla de xoc pel tema d'infraestructures, que jo sé que s'està treballant i hi ha propostes de bonificacions d'autopistes i de més, i que les inversions es fructifiquin i, bueno, i que ens tinguin en compte, no?
Clar, tu feies un apunt referent a que la Dolors Carreras, alcaldessa de Cunit actualment, anava de quarta, s'han aconseguit 4 diputats per Tarragona. Malgrat això, consideres que estem poc representats, perquè clar, tenim una comarca, com bé dius, molt afectada. Després, quan comencem aquesta tertúlia, ja en posarem una mica en conjunt, però la Fina comentava una mica el tema de la vegueria. Nosaltres sí que hi som dins d'aquesta vegueria, però tornem a ser els grans oblidats, és a dir, el Penedès, el Baix Penedès i el Garraf tenen realitats bastant diferents, no?
Sí, aviam, i també es veu amb les votacions, eh? Per exemple, el PSC ha guanyat, aviam, les dades del Garraf no les tinc aquí a mà, però em sembla que el PSC ha guanyat també la comarca del Garraf, a la comarca del Baix Penedès, i a la comarca de l'Alt Penedès és una comarca, en aquest cas, que històricament ha sigut diferent en tema de vots. Diria que ha guanyat Junts a la comarca de l'Alt Penedès. Bé, doncs, són també realitats polítiques diferents, també hi ha, doncs, un perfil de votant, suposo, diferent. A l'Alt Penedès molt més cap a la banda independentista, bueno, ja ho veiem amb les intervencions també dels companys, i el Garraf i el Baix Penedès, doncs, amb un perfil, doncs, de votant una mica més, podríem dir, d'esquerres, federalista, vot no tan independentista, no, podríem dir. Pel que comentes de la vegueria del Penedès, bueno, sabem que hi ha una persona que és el Pere Regull, que és el representant, no, de la Generalitat de la vegueria del Penedès, però no n'hem sapigut gaire més. Sabem que es va fer una votació on es va aprovar pel Parlament la vegueria Penedès, però no ha fructificat, podríem dir, amb gairebé res. Portem anys escoltant representants del govern de la Generalitat dient que sí, que s'ha de desplegar i de més, però de moment notícies no n'hem tingut. Sento que hi ha una representant que diu que sí, que ara és el moment. Bueno, pues si ho diu aquesta representant, que suposo que tindrà millors notícies més a mà que jo, perquè sembla que el pacte d'Esquerra i Junts amb recolzament de la CUP, això suposo que vindrà després, però bueno, com es veu a venir que aquest pacte es tornarà a reeditar, pues, bueno, és bo que es voldrà desplegar aquesta vegueria. I, bueno, i a veure si ens afecta cap a bé a tots, no? I sobretot que el Baix Penedès, si us plau, no ens tingueu tan oblidats, només això.
Escolta, parlàvem de l'efecte Salvador Illa, us ha funcionat pel que veiem, no?
Sí, va ser una aposta arriscada. Vam passar, doncs, aquí a Catalunya, de que Miquel Iceta per alguns fos l'enemic número 1, a que de cop i volta van començar unes crítiques ferotges cap al Salvador Illa, se l'ha calumniat a el que és a mitjans públics i subvencionats de la Generalitat. Bueno, jo, per exemple, a les xarxes socials, no, personals meves, he anat penjant, doncs, una mica el que aquests mitjans públics ja anaven dient de Salvador Illa. Un dia li feien una vinyeta que amb una bandera espanyola quedava penjat amb una estelada, un altre dia una persona deia que si s'havia vacunat sense cap prova. Bueno, moltíssimes coses per calumniar, després s'ha vist els debats també, vull dir, tothom a per ell. No només els rivals no independentistes, sinó sobretot els independentistes. Bueno, jo me'n recordo els debats, cada cop que Esquerra parlava, primer parlava a Illa, no? Allò, com una obsessió, no? Cap a Illa. Fins i tot Borràs li va dir que abandonés un debat quan no havia incomplert cap protocol. Ell havia estat en diferents bueno, tertúlies que no li havien demanat fer cap PCR, i de cop i volta TV3 es treu de sota la màniga que havia de fer una PCR. Ell, clar, amb els protocols a la mà, no la va voler fer, normal. I després, doncs, resulta que TV3 filtra amb un periodista del Nació Digital, un diari eminentment cap a la banda independentista, que Salvador Illa no s'havia fet la PCR i ja la tenim liada, no? Vull dir, estic posant un exemple, doncs, una mica de tota la calúmnia que ha hagut de suportar el Salvador, i tot i això ha guanyat les eleccions. Vull dir que és que ho trobo, amb tota aquesta maquinària engreçada que tenim, no?, aquí a Catalunya, ho trobo pues, un resultat excel·lent, no? I la veritat és que me n'alegro molt per ell, per tot el que ha hagut de patir, i també bueno, pues, per el que dèiem abans, no?, la gent té ganes de passar pàgina de totes aquestes coses, de que no només sigui una política de blocs, no? Perquè si us hi fixeu, el PSC al final el que vol és que tots els catalans vagin a una, que sigui doncs, com fa uns anys. Vull dir, aquí ningú vol que rendeixi cap part, ningú vol que es deixi de ser independentista, ni que es deixi de ser no independentista o constitucionalista o federalista o el que sigui, tothom amb les seves creences, però anem tots a una i deixem ja de fraccionar el país, perquè la veritat és que portem uns anys de bloqueig que, bueno, ja ho veiem, no? Econòmicament parlant, Catalunya no és la mateixa de fa uns anys, hem perdut molta part de la nostra força, no? En aquest cas han marxat empreses, Madrid ens ha superat, la Comunitat de Madrid, vull dir que són moments complicats i jo penso que és moment d'anar tots a una i intentar redreçar això, no?
I ara què? La gran pregunta. I ara què? Com veus els pactes? Després ja entrarem en tertúlia, és a dir, serà la darrera pregunta, ens anirem al bloc de les notícies i després entrarem els tres, els quatre, amb mi, a fer una mica de debat tots junts, però quin futur veus?
Bé, els pactes, bueno, ho han estat dient, no? Fins i tot doncs, van els partits independentistes, que jo em vaig quedar també molt, molt parat, van firmar un paper, no?, un cordó sanitari cap a la socialdemocràcia aquí a Catalunya, una cosa que a Europa s'ha vist com una cosa força estranya, perquè en comptes de firmar un cordó sanitari a l'extrema dreta s'ha firmat a la socialdemocràcia. Vull dir, ha sigut una cosa una mica bueno, veient una mica, no?, com ha anat tot, que a cop i volta Salvador Illa...
Perdona, Alfons, t'haig de tallar pel temps, no pel que estaves dient, però
cap problema,
i després continuem amb
Perfecte.
Tot plegat. Moltes gràcies.